protecció contra les imitacions, tal i com explica Guillem Galmés, president del Consell de Mallorca.
Avui és un dia històric i des del Consell de Mallorca n'estem molt satisfets de la feina feta i sobretot de començar aquest incoament d'aquest expedient perquè pugui ser una realitat la protecció de les teles de llengua.
Escoltàvem Llorenç Galmés amb aquesta declaració de les teles de llengües com a bé d'interès cultural material. Arribem així a les 10 i 4 minuts més... Bon vespre.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvinguts, benvingudes. Titulars d'avui mateix. Islamabad blinda la seva zona diplomàtica davant una possible segona ronda de diàleg. Diàleg de sords entre Washington i Teheran. L'economia global no es pot permetre més incertesa. Mèxic, Espanya i Brasil demanen diàleg respectuós en Cuba. Sumar tracta de resoldre la polèmica en junts i apel·la al diàleg per arribar a acords. Ja haureu notat que diàleg és la paraula polisèmica d'avui. Aquesta conversa entre dues o més persones per intercanviar idees, sentiments, pensaments o informació alternant, i això és important, els torns de paraula. Quina eina més potent i més fràgil al mateix temps. Ho veiem en els fòrums polítics, on més que diàleg s'encadena un monòleg rere un altre, mentre la ciutadania mira atònits com la manca de diàleg fa pujar el preu de la benzina, del pa i dels habitatges, per no xerrar de la violència que provoca.
Buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que sobreviva al bien y al mal. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la. Rosas en el mar, la 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 la, rosas en el mar.
Ens encanta poder començar la música de Luis Eduardo Aute. Rosas en el mar formava part del seu primer disc, titulat Diálogos de Rodrigo i Jimena. No sabem si evocant el romans èpic medieval entre Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, i Jimena Díaz. Aquest disc era un calaix desastre en cançons que havia anat publicant com els senzills dels temps de Spotify.
Yo que he luchado por ti, que me he dejado la voz, ahora no estoy a la altura. Que nunca hice nada bien, que me pregunte por qué sangra la herida y no cura. Yo que te quise explicar, tú no quisiste escuchar, planeaste sobre la duda. Debo pensarlo mejor, evitar la tentación, Dios ayuda a quien madruga.
I si no escoltes, no hi ha diàleg possible, com canta Miss Cafeïna, així de senzill. Qui va entendre la importància del diàleg va ser el filòsof Plató, qui exposava les seves idees precisament a través de la dialèctica. La justícia, l'amor, la immortalitat de l'ànima són els temes universals que formaren part dels seus diàlegs en obres clàssiques com La República, El Banquet o Fedon. I ara que ve Sant Jordi, potser sigui un bon moment per enganxar-nos a la lectura d'obres filosòfiques.
Leer es adictivo para mí. Me hace reflexionar sobre cosas que yo a veces no me había parado a pensar y cada vez me encuentro que estoy con más ganas de saber.
Un buen libro es como un buen viaje. Se empieza con inquietud y se termina con melancolía.
Si estás sola, coges un libro y ya tienes un amigo.
En esta sociedad nadie escucha a nadie. Sin embargo, en el club de lectura, una de las grandes cosas es que te escucha la gente.
Estoy súper encantada, no me lo pierdo por nada del mundo.
El club de lectura yo creo que es un poco también terapia de grupo.
Me dejó por otra mujer, mucho más joven.
Pensáis mucho en la muerte.
Empecé a tener problemas para dormir, tener ansiedad.
Desde el principio de mi matrimonio me da la impresión de correr tras la igualdad que se me escapa todo el tiempo. Estoy harta de ser la criada.
Pero bueno, vamos a ver, vosotras sois feministas, todas.
La paraula del programa d'avui ens l'ha suggerida la guionista i directora Marga Melià. És diàleg i és el que mantenen les protagonistes de 100 libros juntas, un documental que signen a Marga i la seva productora, Nu Films, on quatre dones jubilades dialoguen, xerren, comparteixen tot allò que pensen i viuen. Moltes de les preguntes i de les respostes les troben en els llibres que han compartit en el Club de Lectura durant molts anys. Marga Melià, com estàs? Benvinguda.
Què tal? Com va?
Molt bé, la vaig veure ahir vespre a una plataforma Filmin, abans de parlar amb tu. No l'havia vist fins ara i me va encantar. Enhorabona, m'ha encantat.
Moltes gràcies.
M'ha encantat. És molt fàcil connectar amb Nasun, amb Celia, amb Evelyn, amb Mabel, bé, amb Patricia i amb tu mateixa, no?, que també formes part d'aquest documental. Quantes vegades l'has vist, més enllà del procés de muntatge, Marga?
Moltíssimes. Perquè la veritat és que la pel·lícula ha tingut un recorregut bastant important. La seguim passant encara, la vàrem estrenar en el Festival Atlàntida fa dos estius i després a cines ara fa un any i mos la segueixen demanant per aquí i per allà, a biblioteques, a teatres, a centres culturals, a cines i res. En el final l'hem hagut de veure moltes vegades.
L'has vist moltes vegades, jo estic segura que sempre deus descobrir coses noves quan la veus i crec que és molt potent el contingut, el que conta i com connecta les vivències d'aquestes dones, el que pensen, el que viuen, el que somien, les pors que tenen, no?, a una edat que, com diu una, el que mos queda per viure ja és més curt, no? I se fan preguntes com, vos fa por morir? Sí. I jo veia que moltes coses també les troben en els llibres. Moltes d'aquestes preguntes i respostes les han trobat en els llibres que han compartit.
Sí, clar, el Club de Lectura nostre va néixer en el 2012. Clar, són molts d'anys de llegir juntes i de comentar aquests llibres i com que sempre intentam llegir llibres de tot tipus, de tota temàtica, època, etcètera, clar, al final ens hem trobat debatint sobre tots aquests temes que has comentat i tants altres, no? Perquè al final els llibres el que fan és convidar-te, no?, en aquest diàleg que dèiem, no?, amb tu mateixa i amb els altres. El bo que té també el Club de Lectura és que, en principi, la lectura és un acte individual i solitari, però gràcies al Club de Lectura se converteix això en diàleg. I amb aquesta manera de compartir el que t'ha provocat la lectura amb els demés. I això me pareix que és la clau tant dels clubs de lectura com de la pel·lícula.
Sí, perquè hi ha un moment que una de les protagonistes parla de la soledat i diu quan no te queda ningú qui xerrar, bé, sempre tens un llibre, no?,
sí,
amb el que connectar. Però es veu que en aquest acte íntim de lectura després hi ha una transformació quan se comparteix, hi ha aquest diàleg, hi ha aquesta unió. Un club de lectura s'atreveixen a xerrar de tot?
Sí, la veritat és que és una passada perquè l'ambient que se crea convida en aquesta intimitat, en aquest compartir. Si algú no vol, òbviament, no cal que exposi les seves intimitats, però en canvi la majoria de la gent sí que se sent interpel·lada i se sent en un espai suficientment segur i amigable com per compartir tot tipus de reflexions, pors, preguntes, sense tenir por de que les altres persones, no sé, se molestin o se generi un mal clima. La veritat és que mai ha succeït. I mira que a vegades hem tractat temes que generaven controvèrsia, però sempre se fa des de respecte, escoltant molt a les altres persones i deixant xerrar. Això també ho t'ensenya molt un club de lectura, no? Tornem a la paraula diàleg, no? Que és la paraula del programa. És que realment crec que defineix molt bé el que és un club.
I el que això ara mos conta en Amarga sabeu perfectament a la pel·lícula, en el documental, perquè tot comença dins la llibreria, assegudes, com deveu fer en el club de lectura, però després se'n van a Lluc, per cert, un lloc magnífic, on no hi havia ni ningú, ni nins, ni ciclistes, ni ningú. Sí. No sé com ho vareu aconseguir, però bé, és igual.
I vàrem anar en Cibern, febrer, crec que era.
Sí, sí.
I vàrem tenir molta sort.
M'ha encantat el lloc, no?, la localització, perquè se trasllada el que passa a la llibreria i el diàleg de la llibreria a un entorn totalment diferent, però que també dona aquesta sensació de pau, de connexió, de tranquil·litat, no?, d'estar a un entorn que forma part de tu, i el diàleg, i fins i tot les cançons.
Sí.
El moment cançó, Edith Piaf, m'ha encantat també.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Se genera aquest clima tan hermós de convivència i de diàleg. Són dones, són jubilades. No sé si és un estereotip això en els clubs de lectura, Marga.
El més habitual sol ser un perfil com el que mostrem a la pel·lícula.
Que tenim en aquestes dones, que deia en Marga Amelià, que el que fa és les va duent, no?, les va esconduint un poc, en Asun, sí, Natalia, en Evelyn, en Mabel i na Patricia, que deuen flipar un poc, no?, amb el recorregut del documental, Marga.
Sí. En el principi estaven com nervioses, dubtoses, me deien, no, però nosaltres com han de protagonitzar una pel·lícula, si a qui li interessarà el que poden contar, si no han fet res, i jo, no, vos equivocau, realment sí que teniu, tothom té una història que contar, i a més elles la conten superbé.
Sí, superbé.
I sí que una cosa va ser el rodatge, que era amb un equip petit, però clar, després, quan van començar a veure en els cines, després vam anar amb elles a Madrid, està la pel·lícula a un munt de plataformes, està a Prime, a Disney, a Filmin, a Movistar, i de sobte és com a... Ostres, estan potencialment a les cases de tota Europa. I clar, i al final també les reconeixen pel carrer.
I també m'ha fet pensar en les seves famílies, per moltes coses que conten, que segurament molt de fills o molt de fills o molt de familiars també s'hauran quedat. Ostres, no sabia això, no?, de ma mare.
Sí.
O de la meva dona, o de la meva parella. Això també m'ha agradat molt. I hi ha un final que queda obert, allò de fer clubs de lectura intergeneracionals. Això sí és una bona idea, no?, poder mesclar diferents generacions a l'hora de parlar i fer diàleg.
Sí. Però totes les vegades que passen la pel·li i que és possible, venen algunes d'elles, no? I jo mateixa, i fem un col·loqui amb la gent. I hi ha hagut vegades que han vengut, per exemple, gent d'institut, gent més jove i tal, a veure la pel·li després de fer aquest col·loqui, i ha estat molt interessant. Ha estat molt interessant. O sigui que d'alguna petita manera, allò que plantejam a la pel·lícula, tenir diàlegs intergeneracionals, ho han aconseguit passant la pròpia pel·lícula i debatint-la amb gent més jove. Així que ha estat com una espècie de experiència metacinematogràfica.
Sí.
Ha estat molt xulo.
Això tenen els llibres i té cine, que no se queda en el paper ni a la pantalla, que provoca situacions noves.
Sí, jo, per exemple, vaig triar una frase que m'agradava moltíssim per començar la pel·lícula, que diu «Llegim per saber que no estem tots sols», no? I això és un poc el resum de tot. De, per una banda, llegim per connectar-nos amb el que va pensar i escriure una altra persona que possiblement no coneixerem mai en viu, no? Mm. Però sí que ens podran connectar amb aquesta persona a través dels temps i de l'espai, a través dels llibres. Mm-hmm. I després d'això, després de ja no sentir-nos tan tots sols, poguem accedir en el pensament d'aquest escritor o escritora, si després de damunt fem el vot a poder-ho comentar amb altres persones de carn i ossos que hagi llegit el mateix, després ja com que tancam el cercle, no? De que d'aquests pensaments se converteixen en companyia, no?
Molt hermós tot el que estàs dient, i això provoca, ja ha provocat i està provocant aquest documental 100 libros juntes d'en Amarga Melià, amb qui xerram avui. Ja hem d'anar acabant, però segur que ara els oients pensen, vale, i on me puc apuntar, Amarga, en aquest club de lectura?
He de dir que ara és un supermoment per apuntar-se a un club de lectura, no en el nostre concretament, sinó qualsevol. És a dir, clubs de lectura, pràcticament qualsevol biblioteca i qualsevol llibreria que hi hagi en el vostre barri, en el vostre poble, en el vostre entorn, n'hi ha un. No requereix més que ganes, curiositat, i estar disposat a escoltar i a compartir el que t'ha generat aquesta lectura. Mm. I és una comunitat xulíssima, i jo recomano a tothom que cerqui el seu club més proper per poder gaudir d'aquesta experiència que val moltíssim la pena.
Molt bé, molt bé. I doncs ens quedem amb aquesta recomanació d'en Amarga, i si no l'heu vista ja veus que està a l'abast des de moltes plataformes, 100 libros juntes, molt recomanable. Amarga, gràcies per molt de recorregut. Enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
El susto que me llevé, pensé que me estaba muriendo. Y mi madre como, tenemos una mujer. Y yo decía, ¿dónde?
La lectura es, sobre todo, un momento de felicidad.
Es que nos lo pasamos tan bien, porque es que tocamos lo divino, lo humano.
Tienes ganas de seguir viviendo, de hacer un montón de cosas, porque tienes proyectos.
La vejez es un logro. Y tenemos que estar contentísimas de estar en la edad que estamos.
Y todavía tenemos ganas de dar guerra.
No, y tenemos muchas cosas que aportar en la sociedad todavía.
A ver, la tercera edad, ¿qué tercera edad y qué tercera? ¿Somos la primera edad del mundo mundial? No, no, no.
Como dice el dicho, a partir de los 60, si te despiertas y no te duele nada, es que estás muerto.
De momento, por 10 años más.
Por 10
años más.
Amigas, lo mejor,
sí.
Las amigas.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Habla claro, sé valiente. La verdad, has caído una y mil veces en el mismo lugar, y es que hay algo dentro de mí que se está rompiendo, se está rompiendo hoy. Dime qué puedo hacer para quererte bien.
Perquè hi hagi un bon diàleg, hem de xerrar clar i en el fòrum adient, com canten els nostres companys de Rulot. Dia 27 d'abril se celebra el primer fòrum de persones amb diversitat funcional a Menorca, concretament en el Teatre d'Amor, organitzat per Asimpros. Hem dialogat amb Àngels Andreu, vocal de la Junta Directiva d'Asimpros.
Bueno, pues Simpros és una de les associacions d'atenció a persones amb discapacitat amb més trajectòria de Menorca, no? Es va fundar l'any 1967 amb l'objectiu de defensar els drets i les necessitats de les persones en diversitat funcional. És la primera entitat que hi va haver a Menorca d'atenció a les persones amb discapacitat. Bueno, el diàleg ho és tot, no? Aquesta proposta d'espais, aquest fòrum que nosaltres proposem en aquest cas en concret, pues va d'això, no? D'un espai de trobada on les persones participants puguin compartir les seves experiències, identificar dificultats i formular propostes de millora en diferents àmbits de la seva vida quotidiana, no? Sense diàleg no hi ha creixement. Tenim una sèrie de taules i tallers amb diferents objectius i per tractar diferents aspectes, no, d'aquesta vida quotidiana que tenen les persones amb discapacitat, però el que hem volgut sobretot és aunar diferents veus, no? El fòrum està obert a persones amb diversitat funcional, a persones vinculades a entitats socials, a famílies i persones interessades en la temàtica, a treballadors del sector, vull dir, el que pretén, per això és primer fòrum, no? Fòrum d'aquestes característiques, pretén ser un espai de participació perquè totes les persones puguin expressar la seva opinió, les seves necessitats i, sobretot, les seves propostes de millora. Un sentit doble, no? Jo crec que aquest diàleg l'han de promoure per ratllades present, però sobretot també per pensar el futur, no? Uh-huh. Després, si no, ens veiem que, bueno, que les situacions mos poden ser una avalanxa, no? Uh-huh. Hem d'intentar preveure aquest futur també, no? Sí. Si més no, a curt termini. Els llenguatges i les paraules han canviat molt i bueno, també han de ser cuidadosos a l'hora d'emprar l'ES, no? Jo crec que la comunicació es tracta, és fruit d'aquesta comunicació també, no? Que podem oferir. Mira, Simpros, com a entitat més antiga que va néixer a Menorca, el seu nom era Associació de Subnormales, Va ser posteriorment que va canviar el seu nom i es va convertir en l'Associació Insular d'Atenció a Persones amb Discapacitat. Mm. Vull dir, va néixer una època, l'any que ve complirà 50 anys, 60.
Sí.
Imagina, ha canviat tot en aquest sentit, no? Sí. Però bueno, jo crec que sí, la paraula diàleg que formulaves a John fa música i tot, no? Jo crec que l'evolució de la terminologia sobre la discapacitat, fins i tot dins la legislació espanyola i en els efectes que provoca, pues genera aquest debat continu també, no?
Ens encanta sentir que el diàleg és música per a les orelles de persones com Àngels Andreu, vocal de la Junta Directiva de l'entitat Asimpros, entitat responsable del primer fòrum de persones amb diversitat funcional a Menorca, que se celebra dia 27 en el Teatre de Maó. Teniu temps per inscriure-vos-hi. En qualsevol cas, ja ens ha dit n'Àngel que vos faran lloc.
Vives Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Dialogant-te.
M'encanta. Idò, diàlegs de cinema, que n'hi ha de mítics, eh, de diàlegs
és que,
de cinema.
És que, clar, me dius diàleg i què fas? ¿No? ¿Qué fas? Este es el principio de una maravillosa amistad. Frases, diàlegs, moments que tenen que veure en sa paraula i en dues persones parlant. És infinit, sa llista és infinita. Així que l'hem reduïda a quatre i més una bolla extra.
Vinga, començant per un clàssic, i ara ho dèiem a micro tancat, un clàssic.
Un clàssic que l'any que ve complirà 50 anys. I bueno, hi ha pel·lícules que sempre els recordaràs per diàlegs.
Ei! Te voy a comprar estos libros porque me parece que deberías, que te convendría leerlos.
Esto es algo serio y profundo.
Sí, verás, yo estoy obsesionado con la muerte. Es un gran tema para mí y tengo una visión muy pesimista de la vida. Si vamos a salir juntos, debes conocerme. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías. Y lo horrible son los enfermos incurables, los ciegos, los lisiados. No sé cómo pueden soportar la vida. Me parece asombroso. Y los miserables somos todos los demás. Así que al
es que... Tenemos que dar las gracias por ser miserables.
Mare meva, en Woody Allen.
Mare meva.
Tu partiries corrent-se si la teva cita te comença xerrant així o què?
Home, em posaria a riure. No ho tenc clar.
Fliparia.
Encara no ho tenc clar. Si qualque vegada, qualque cita de que fa anys ja, t'has trobat amb aquestes visions pessimistes del món que penses, quina peresa, Déu meu, però... Bé, en el final acaben sent una cita. És igual. Un home que acaba d'entrar a lo que li deim els antes, no? Els 30, els 40, els 50, els 60, no, els 40, els 50, els 60, bastant neuròtic i que acaba de rompre en la seva lota, que és aquesta, que en sé qui estava parlant ara mateix, reflexiona sobre la seva vida, rememorant temors passats, matrimonis passats i, sobretot, la seva relació amb Annie. I això és Annie Hall, una pel·lícula de l'any 1977, que va guanyar 5 Oscars, entre ells millor pel·lícula i millor guió, cosa que no van a recollir perquè estava tocant en el club aquí on tocava Woody Allen, tocava el clarinet, a una banda de Dixieland, de música Dixieland, i va decidir que era més important tocar que anant als Oscars. És una de les millors pel·lícules de Woody Allen, amb una absolutament brillant i desapareguda ara mateix. Diane Keaton és una comèdia redona, plena de dubtes, de romansos, de rialles, i a més que és capaç d'arribar a tothom a pesar d'estar construïda damunt totes les neurosis d'en Woody Allen. Té un diàleg absolutament brillant, tota la pel·lícula.
Inseparables, també, Woody Allen i Joan Pera. No podem ni imaginar a Woody Allen amb una veu en castellà que no sigui la de Joan Pera.
No, no. De fet, se coneixen, perquè quan Woody Allen va venir a Oviedo i a Barcelona a rodar Vicky i Cristina a Barcelona, se van conèixer i se caigueren molt bé i, de fet, són amics. Vull dir que és com a molt curiós, però és magnífic. I el doblatge de Diane Keaton també. És fantàstic.
Sí, sí, sí. Grans dobladors, i poc cas els hi han fet en aquest país, en els grans dobladors que han tingut. Vinga, més diàlegs. Aquesta...
Aquesta és culpa teva. Tu m'ho vares dir. Aquesta ha de sortir a diàleg, idò. Aquesta ha de sortir a diàleg. És vera que n'hem parlat moltes vegades, però mos encanta.
¿Sabes? Esto es genial. No había subido nunca.
Ya.
Olvido lo precioso que es París.
No está tan mal hacer turismo.
Gracias por hacerme subir al barco.
¿No hay de qué? ¿Sabes? Creo que en cierto modo escribí el libro para cimentar el recuerdo. Para no olvidar los detalles del tiempo que pasamos juntos. Como recordatorio de que nos conocimos realmente. ¿Entiendes que fue real? Que fue verdad.
Me alegra que digas eso, porque yo suelo sentirme como un bicho raro. No soy capaz de pasar a otra cosa así, sin más.
Ay, sí, son Ethan Hawke y Julie Delpy, esa trilogía de Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer. Aquesta era la segona part d'aquesta gran trilogia de la història d'una relació entre Jesse i Celine, un nord-americà i una francesa, en tres moments de la seva vida. El moment que se coneixen, el moment que se retroben i el moment que ja són majors. Són tres pel·lícules diferents, en tres èpoques diferents i en tres edats diferents, perquè, a més, estan rodades en els mateixos actors, tot el temps, i, clar, ell no hi ha... Aquí no hi ha maquillatge que valgui, vull dir, són més joves, més madurs i més vells, així. I les tres estan construïdes, a més, sobre el diàleg que mantenen ells dos. A la primera, Antes de l'amanecer, dos joves caminen per Viena durant una nit sencera mentre van desgranant el que senten i el que pensen sobre la vida, la relació, l'amor, la feina, els estudis, bàsicament perquè són estudiants universitaris encara. A la segona, que és aquesta que estaven sentint, ja són més majors, ja tenen una trentena llarga d'anys i redescobreixen qui són anys després i què volen ser en un diàleg, a més, d'una hora i mitja rodada en temps real. És a dir, ells dos van caminant per París, la càmera els segueix i ja està. Això és tota la pel·lícula, o tota l'acció de la pel·lícula. I a la darrera, Antes de l'anochecer, parlen sobre qui han estat, sobre què els ha passat en tot el temps que fa des de que se coneixen i quin és el camí que han de seguir des d'aquell moment. Les tres conten amb alguns dels millors diàlegs del cinema i amb unes d'aquestes frases que te deixen allà pensant i dient, que guapo, és que és preciosa. La veritat és que tota la trilogia és absolutament preciosa. És vera que n'hem parlat moltes
vegades. Sí, però és pur diàleg.
Les tres pel·lícules són pur diàleg, perquè, a més, és això. Vull dir, són ells dos parlant.
Amb el permís de Woody Allen.
Amb el permís de Woody Allen. Sí, sí.
Vinga, continuem estirant d'aquesta paraula hermosa, potent, i també molt inspiradora, i una paraula de cinema que és diàleg.
Exacte. I ara parlarem d'una pel·lícula que és molt, molt, molt petita, que és una pel·li molt, molt petitona, però que a mi me va deixar... Se pot escriure una pel·lícula basada en els diàlegs d'un grup de treballadors que demana una habitació per fumar?
Què edat tienes tu? ¿Qué edad tienes tú?
41.
41 años. Bueno, pues una firmita para que a los 41 años no nos hagan subir a la azotea a fumarnos un puto cigarrito.
Cuéntame,
una
¿eso te
pues
queda?
Pues eso, pues te lo leo. En relación a la nueva normativa impuesta por la actual dirección de la empresa que prohíbe terminantemente fumar en todo el recinto laboral...
¿Ellos van a hacer algo con esto?
Bueno, ya lo veré.
No, ¿esto les afecta a ellos para algo? ¿no? No, no, esto es que no le afecta para nada. Lo que va a hacer con esto es limpiarse el culo, ¿vale?
¿Tienes otra idea?
Hombre, que sí tengo otra idea. Tengo una idea genial. Por ejemplo, esperamos esta noche a que salga el jefe, ¿eh? Y le partimos la cara a hostias, ¿vale? Es una idea magnífica, ¿eh?
Una idea magnífica es lo que tiene Antonio Dechent en aquesta película. Això és Smoking Room, una pel·lícula molt, molt, molt petita, però plena de diàlegs brillants. La sucursal espanyola d'una empresa americana se veu obligada a prohibir el tabac per llei a les seves oficines. Els que vulguin fumar en horari laboral hauran de fer en el carrer. Això és el guió de la pel·lícula i aquest grup de treballadors genera tota una sèrie d'accions per aconseguir una habitació de 2 metres quadrats o de 4 metres quadrats per poder fumar. És una pel·lícula molt petita, molt artesana, escrita i realitzada amb empenta, que extreu, a més, tota la seva riquesa expressiva precisament de la pobresa dels seus mitjans. Però també és una pel·lícula despietada, és una metàfora del segrest i la mort de la llibertat. Està construïda tota la història a base de diàlegs entre dues persones. Cada seqüència és un diàleg entre dos, un moment donat d'aquesta història, i amaga una crítica brutal a la insolidaritat, a la dolentia i a les pressions laborals amb uns actors excepcionals. Veure Eduard Fernández en aquesta pel·lícula que tenia, jo que sé, 20 anys, devia tenir... Bueno, tots estan bastant joves, però amb Fernández, clar, que l'han vist créixer com a actor durant tots aquests anys, és magnífic. És tan divertida com atroç. A mi me va fascinar.
Molt bé, i Eduard Fernández, crec que li podríem donar una medalla com a actor espanyol que més surt en aquesta secció.
Sí, sí. Exacte, li podríem donar, perquè, bueno, és que l'estimam.
Sí, sí, sí. Sí.
No el vamos a enganyar.
Venga.
Un altre que també surt bastant en aquesta secció. De què parlen dos amics de s'infància que fa moltíssim de temps que no se veuen i que se retroben conscients, tots dos, de que serà la darrera vegada que se veuran.
Quin és?
Un amigo.
¿Un amigo? ¿Qué hiciste?
Me acosté con su mujer y al poco tiempo se divorciaron, eso.
¿Está viniendo hacia aquí?
¿Para aquí?
Sí. Yo que te dejaría hacer el idiota. Deja hacer el idiota. ¿Julián?
Hola.
Hey.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien.
Tanto tiempo.
Bien.
No te vi. ¿Recién llegas?
Sí, acabo de entrar. No estaba seguro si eras tú.
¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Trabajo.
Un moment, Toni, abans de parlar... Sí. T'has passat en aquesta llista?
M'he passat.
Amb Eduard Fernández.
Exacte.
No, que mos encanta. Val.
Una altra vegada, Eduard Fernández. Això és una escena de Truman, de Shesgai, que escriu de les millors escenes de diàlegs del cinema espanyol. Així de clar, ho dic. Ricardo Darín i Javier Cámara, a més, ofereixen moments magnífics sobre l'ètica i l'amistat, sobre les incomoditats d'estar-se morint. Perquè sí, un dels personatges, que és Eduardo Darín, s'està morint i telefona en el seu amic que viu a l'altra punta del món i li diu: tienes que venir a verme. Tenc una cosa per tu, perquè és que m'estoy muriendo i necessit que venguis. I Javier Cámara, que és el seu amic, se'n va a veure-lo. Això és història de Truman, aquesta meravellosa pel·lícula de Shesgai de l'any 2015. És intensa, és brillant, és dramàtica, és irònica, i és una història que és molt curiós perquè plora per de dins tota la història, però en el mateix temps te reconcilien la vida per de fora. És vera que és molt trista, perquè tota la pel·lícula està basada en el que està basat. És igual que Mi vida sin mí, d'Isabel Coixet. Vull dir, el que passa és que Mi vida sin mí és un dramón de molt de plorar, sí, i aquesta te reconcilia en sa vida, sí, tot el temps. A més, els dos actors, els tres, perquè, clar, en Eduard Fernández també surt, però només surt en aquesta escena, només, el que passa és que l'han triat ja a modo de puntilla, i esperau, perquè encara no han acabat. Fan una feina absolutament brillant. És d'aquestes pel·lícules que són molt difícils d'oblidar.
I no farem spoilers, perquè jo crec que molts l'heu vista i si no l'heu de veure, però aquesta cosa que t'he de dir o que t'he de donar, que deia en Toni, és en Truman, que és el ca d'en Ricardo Darín.
Exacte.
I és meravellós també veure com en Javier Cámara s'ha d'adaptar en aquell canot enorme, no? Exacte. I jo crec que és una... Sí, com una metàfora, un conte sobre sa vida a partir de el coneixement de que tots mos acabarem morint, no?
Sí. A mi l'altre dia que vaig veure Tres Adioses, d'en Isabel Coixet, és més o manco el mateix estil de pel·lícula, això que plora per de dins però per de fora te reconcilien en sa vida. És fantàstic.
Vinga, aleshores, Bolla Extra, una d'espanyola també.
Una d'espanyola, sí.
Una
altra d'espanyola. Per diàlegs que no esperes, jo ja. Crec que és d'aquesta pel·lícula.
Hola, papá. ¿Puedes hablar?
Es urgente.
Es que... No sé cómo decírtelo, pero los padres de Nacho al final se han ido fuera este finde y él me ha pedido que me quede. O sea, que duerma con él.
Vale. ¿Y tú qué quieres hacer?
Això és... Perfectos Desconocidos, un remake d'una pel·lícula italiana que s'ha de Perfecti Sconosciuti de Paolo Genovese. En un sopar amb quatre parelles que se coneixen de tota sa vida se proposa un joc molt curiós. Tots han de posar els mòbils a damunt sa taula i se llegeixen en veu alta els missatges i se tenen públicament totes les telefonades que rebin mentre estiguin allà sopant. Una de les telefonades que sona és de la filla d'en Eduard Fernández i na Belén Rueda, que estan allà asseguts sopant, i és la seva filla diguent-li el meu nòvio m'acaba de demanar que me quedi dormint amb ell perquè son pare i sa mare no hi són, papà, què faig? Uh-huh. No? Perquè té moltíssima confiança.
Clar, i el papà no li pot demanar a sa mamà què fem o no.
Exacte.
Ha de contestar directament.
Ha de contestar directament. És una pel·lícula, no sé, t'enganxa en els 5 minuts. Tot d'una que estàs veient-la dius... Buah, què és això? Perquè a més està plena de situacions tragicòmiques, perquè hi ha criades molt intenses com aquesta, però hi ha criades molt absurdes. Hi ha criades, evidentment, de vodevil, d'aquestes que destapen secrets i destapen històries que no s'haurien de destapar. Criades surrealistes, corrosives. A més, està molt ben dirigida per Àlex de la Iglesia. Un Àlex de la Iglesia que ja que dic està més sobri que de costum, perquè normalment Àlex de la Iglesia és un tipus en el que li agrada sa sang, els trossos i ses porqueries posades damunt la taula així a lo loco, i manté un ritme perfecte. I a més és una pel·lícula molt sorprenent, perquè per molt que pensis però me faràs els xistes fàcils, me faràs... No. Sempre te sorprèn, o com a mínim a mi me va sorprendre. Les dues vegades que la vaig veure, hi va haver un moment, de fet, qualque moment que vaig dir ostres, és vera, no me'n recordava d'això, que bo aquest gir, que bo aquest moment, que bo aquest diàleg, és molt divertida. Molt divertida. Belén Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juan Acosta, Eduardo Noriega, Dafne Fernández i Pepón Nieto. Nada más y nada menos de muntes asseguts a taula allà sopant. Està molt bé, la veritat.
Molt bé. I de bons diàlegs, aquests que mos ha duit avui en Toni Camps, a la seva selecció de cinema habitual, sempre magnífica. Toni Camps, gràcies.
Gràcies a vosaltres i salut i cinema.
Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
IB3 Ràdio és investigació.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Sobrepasar una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueixen l'equip d'Esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca-València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Piqui, escapada de la seu.
Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual. De cómo cambió, de que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos...
Sí, xerram, s'estableix un diàleg i d'aquest diàleg en traurem alguna cosa segur. Diàleg és una paraula essencial per a aquest programa fet de converses a partir d'una paraula polisèmica. Això, per exemple, és el que feim cada divendres, convidant a dialogar. Així que ara, si vos pareix, farem un poquet d'autopromo. Cada divendres posam damunt la taula les quatre paraules polisèmiques de la setmana i en xerram. I dona de sí. Escoltau aquesta estoneta, per exemple, de conversa, de diàleg entre en Pere Suau, en Mar Fèlix i en Xema González de Lozoyo a partir de la paraula trobar.
Sí, sí, trobar és que és molt polisèmica, com tu dius, i supos que després na Mar parlarà de l'etimologia, ja ho comentarem perquè crec que té coses molt curioses, però trobar sembla que un seu origen era crear a través de trops, a través d'imatges literàries, d'aquí que en català sigui... Bé, en català, no només en català, però hi hagi trobadors i ses trobadores, no? És a dir, que trobar era escriure. I, evidentment, és una paraula molt guapa, trobar una cosa, no? És a dir, jo, per exemple, avui pensava, no sé si és vera, perquè és una frase que tinc dins el meu subconscient de fa molts anys i probablement no sigui vera, no ho sé, però hi havia una frase d'en Picasso que deien que ell deia que ell no cercava, que ell trobava, no? I a mi aquesta frase inicialment m'agradava molt i cada vegada m'agrada menys. És a dir, perquè m'agrada és qui cerca, no és qui troba, no? Perquè és qui troba segurament ja se pot aturar de cercar i realment aquí on aprens és a sa recerca, no?
M'ha encantat com els teus companys han dit que sí, tots dos alhora, i tan senyalat amb els dits, sí, com dir, reforçava aquesta idea.
Clar.
Tenim aquí persones trobadores, però sobretot cercadores, que és molt més enriquidor, per favor. Sí, Marc sí. Fèlix, trobar, a veure.
Espera, que t'he dit l'etimologia.
Mira que ara no li faré la pilota, però mira que guapa està amb aquestes ulleres.
Oh, gràcies.
Va, sí.
Avui què te passa, ara? Tu t'ho trobes meravellós.
És la primavera.
És la primavera, sí, tal qual. Sí.
Ve de l'occità antic, trobar. I significa compondre poesia. Uh-huh. I està relacionat amb el llatí tropare, que és fegis retòrics.
Va, o sigui, que
sí, que però tu pots fer una petita puntualització?
Sí, clar, per sí.
Hi ha una altra teoria que diu que ve d'un altre mot llatí que es diu turbare, i precisament d'una expressió que es diu turbare aquam, que era que els pescadors removien l'aigua per trobar els peixos, perquè els peixos sortissin. Si no n'he vera, ben trobat.
A veure, sí. De fet, tu cerques i trobes, però de vegades trobes sense cercar, que és aquest atzar que també forma part de la paraula trobar.
És que és molt curiós aquesta idea que tu dius, perquè, clar, sempre pensant que trobar és allò que... el final d'un procés de recerca. Però en mallorquí ho deia molt, m'he trobat en Joan, tu, el món, m'he trobat en Joan quan potser no el te volies trobar, saps què te vull dir?
Això és molt mallorquí.
El m'he trobat, el m'he trobat. Sí, sí. I és trobar sense cercar. Vull dir que la mateixa paraula té aquesta doble connotació de trobar després d'un procés de recerca o trobar de manera atzarosa, com tu deies.
Xema, trobar.
A mi m'agrada també l'excepció en català nostre, mallorquí, de què hi trobes, no? Què hi penses, quina opinió tens, no? Ja, aquesta excepció també de pensament, no? Què penses, què te suggereix, o quina idea te dona. Aquesta excepció m'agrada. Crec que en Picasso és com el Chuck Norris, no? Les frases que se li atribueixen al Picasso. Però a mi me recorda molt les frases que li atribueixen al Chuck Norris, no? Chuck Norris no plora quan talla un ceba. I me fa pensar en una altra frase de Paco del Niño de Elche, una cançó que es diu El Rabero, no? El rabero de las raves, ¿no? De esas festas de electrónica, que él dijo, el rabero lo que busca no lo encuentra y lo que encuentra no lo busca. Y eso creo que fila perfectamente amb esta idea que planteja en Pere, ¿no? De que lo interesante es cercar y lo de trobar o no trobar acaba siendo un poco más secundario, ¿no? No sé, pero sí que es una paraula molt, molt, molt suggerent, trobar.
Molt suggerent.
Molt suggerent.
Después hi ha també trobar-se bé o trobar-se malament.
Clar.
Xema, com te trobes avui? Me trob bé. O me trob malament. Només aquesta expressió ja diu tant, me trob bé o me trob malament.
Però fixa't en això que tu deies de destrobar i de cercar, que moltes vegades és un poc això que comentava en Xema, no? És a dir, quan tu cerques una cosa per trobar-ne una determinada, en certa manera ja estàs predisposat a trobar allò que recerques, no? És a dir, per exemple, jo, quan tu m'ho vas proposar participar en aquestes converses, sabia que trobaria segurament bons conversadors, com ha estat així, no? Però normalment allò que tu més és trobar allò que no esperaves. És a dir, jo, per exemple, no esperava trobar tot el que sabeu vosaltres i trobar, per exemple, algú com en Xema que té coincidències amb mi en sa poesia persa, no? Ho dic perquè...
Que ja és difícil.
Que ja és difícil. Ho dic per això, retorno a aquesta idea de que és molt més... plaent sa recerca que no s'ha trobat.
M'està venguent al cap la idea de què és la feina que jo faig, no? Quan estic ajudant a la gent a que s'expressi millor de manera oral, la idea de trobar algo que ja tenen però que no saben que ho tenen, no? O sigui, ensenyen perquè necessit que... No. O sigui, anem a fer feina i ja veuràs com trobaràs el teu estil, trobaràs la teva expressió, trobaràs el teu missatge, però no te'l puc donar jo perquè jo tenc el meu i és meu, no? No te'l puc donar, no? Llavors, aquesta idea de trobar algo que tu tens però que no el tens a la vista, m'apareix quasi l'essència del coaching.
Això passa els divendres, com també l'emissió d'un capítol de la radionovel·la d'Entre avui i demà, que en aquesta segona temporada, que va començar 3 capítols enrere, du el títol de La xarxa de vidre. Voleu sentir com comença el primer capítol de la segona temporada? El diàleg és entre Núria Sastre, interpretada per Anna Serra, i Ramon Vilaseca, interpretat per Xavier Pasquet.
He preparat l'ordinador sense connexió a la xarxa i he desactivat el wifi. Si aquest pendrive té algun rastrejador o programa maliciós, no li servirà de res.
Gràcies pel cafè. Oh, estic nerviosa, Ramon. Ahir vas dir que no volia començar una altra història. Però avui no he pogut pensar en cap altra cosa.
És normal. La curiositat és el que et fa ser tan bona periodista. Llestos?
Som-hi. En Ramon va teclejar unes quantes comandes al seu terminal de seguretat. La llum blavosa de la pantalla es reflectia en els seus ulls. Em vaig asseure al seu costat, tan a prop que podia sentir la calor de la seva esquena. Després de tot el que havíem passat, aquella proximitat ja no em torbava. Al contrari, era l'única cosa que em donava pau.
Bé, el disc està obert, però això no té cap sentit.
Què passa? Està encriptat? Quantes carpetes hi ha?
Cap. No hi ha carpetes. No hi ha documents de text, ni fulls de càlcul, ni imatges. Només hi ha un únic arxiu. Pesa exactament 48 megabytes.
Un sol arxiu? Quin nom té?
sibila1914.wap. És un arxiu d'àudio digital, sense comprimir.
La Sibila? Reproduir-lo, segur?
Completament. És només so. Pujo el volum.
La versió original mallorquina. És la cançó profètica sobre la fi del món que es canta la nit de Nadal.
Sí, la conec, però escolta la qualitat de l'enregistrament. Aquest soroll de fons. L'original hauria ser d'un antic cilindre de fonògraf, però algú l'ha passat a format digital.
El títol de l'arxiu deia 1914. Creus que és una gravació d'aquell any?
És possible. I això és tot. 4 minuts i 30 segons de càntic. S'ha acabat.
No ho entenc. Per què el padrí s'arriscaria a amagar un pendrive dins la seva pròpia làpida només per deixar-me una cançó? Què hem de cercar? Una pista a la lletra?
No ho sé, però ens hi passarem la nit si fa falta.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Cada divendres a les 11 del vespre teniu a l'abast un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la, la xarxa de vidre, a tot i de tres.